Fórmula Marca, amb Josep Lluís Merlos.
Són 1:15. Bon dia, motoretes, i benvinguts una setmana més al Fórmula Marca, el programa de la ràdio dels esports dedicat a analitzar el món de les dues i les quatre rodes, que, com sempre, fan possible Aure Ferran a la producció i redacció, amb Jordi Vinyals al control tècnic.
Fórmula Marca.
Miquel Molina, aquest és el nom del cap de setmana. El pilot català ha guanyat aquest diumenge una nova edició, la 92a de la cursa de les curses, les 24 hores d'Le Mans. Ell serà el nostre gran protagonista del programa d'avui, com ho serà també el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que ens espera al circuit de Montmeló aquest cap de setmana.
Fórmula Marca.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
Wow!
Hola!
Wow!
Oh my God!
La nueva Kawasaki Eliminator 500 ha nacido para asombrar. No dejes escapar su oferta de lanzamiento desde 6.699 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Si vols apostar al màxim i guanyar segur, la Yamaha X-Max és per tu. Màxim disseny, màxima esportivitat, capacitat per a dos cascos i pantalla LCD amb connectivitat al teu smartphone. Amb la Yamaha X-Max 125 i 300, sempre guanyes. Ara amb condicions immillorables. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Pit Stop. I com no podia ser d'una altra manera, obrim aquesta edició número 873 del Fórmula Marca parlant de l'èxit de Miquel Molina a les 24 hores d'Le Mans, la cursa de les curses que s'ha disputat un any més al circuit de l'Automòbil Club de l'Oest. Per analitzar aquesta actuació, per analitzar aquesta edició de les 24 hores d'Le Mans, avui volem obrir el programa amb un bon amic. És periodista, ja el coneixeu, l'hem tingut altres vegades aquest programa, i a més és notícia perquè acaba de treure un llibre tan apassionant com la pròpia cursa. Le Mans, un siglo de 24 hores. Un llibre que us recomano de totes perquè recull ni més ni menys que els 100 anys d'història d'aquesta cursa que va crear en el seu moment l'Automòbil Club de l'Oest. Parlem, doncs, amb Charlie Barazal. Charlie, què tal? Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Com estàs?
Qué pena no haber sacado este libro un año más tarde, ¿no? Porque hubieras podido incluir la victoria de Miquel Molina.
Jolín, y tanto. Mira que lo pensaba ayer, pero claro, no por eso deseaba como loco que ganara, ¿eh? A ver si vamos a pensar que prefería que no ganara para que no quedara el libro cojo.
Claro.
Sí, una pena, pero fue un alegrón tremendo. Sí.
Qué ilusión, ¿verdad? Ver a alguien tan auténtico como Miquel en lo alto del podium de las artes.
Sí, mira, según acabó la carrera, le puse un mensaje, le felicité y le dije, y allá estará Carlos arriba disfrutando como un niño pequeño, porque es que es lo primero que me vino. Bueno, ya viéndole cómo estaba sufriendo, digo, es que estoy viendo a Carlos cuando estábamos en el DTM Y cuando estaba Miguel ahí con alguna situación, igual, con esos nervios y esa cosa, digo, ¿cómo estaría aquí sufriéndolo y disfrutándolo a la vez?
Quan el Charlie parla del Carlos, es refereix al nostre estimadíssim Carlos Castellà, que tantes vegades ens va acompanyar a aquest programa, que va estar amb nosaltres en tantes aventures. La última vegada que vaig tenir l'oportunitat de veure el Carlos Castellà va ser precisament al circuit del Jarama, amb un acte d'Audi al costat del Miquel Molina. I estava d'allò tan content el Carlos de poder acompanyar el Miquel en aquell acte. Oye, Charlie, ¿ya has tenido oportunidad de hablar con Miquel o no?
No, simplemente he cruzado unos WhatsApps, simplemente de felicitación me ha contestado y le he recontestado.
Bueno, pues ¿sabes qué te digo? Que ahora vas a poder felicitarle en directo porque te está escuchando. Miquel, gracias por acompañarnos. ¡Quina alegría, tío! ¡Quina alegría!
Hola, Josep Gis. Hola, Charlie. Pues sí, la verdad que algo indescriptible, ¿no? Molts anys de patiment, molts anys de sacrificis i molt, molt, molt contento ara aconseguir aquesta victòria.
Charlie, te está escuchando Miquel.
Miquel, enhorabuena, como te he dicho, y de verdad que no sé si me ha alegrado más por ti que por Carlos, de verdad. Es que no me le podía quitar ayer de la cabeza y creo que eso le da un especial a esta victoria que no han tenido otras. De verdad que ha sido un alegrón. Gracias por ganar, de verdad.
La verdad es que pues, sí.
Pues muchísimas gracias porque la verdad es que cuando me lo has dicho también he pensado en él, que estará súper orgulloso desde ahí arriba y lo echamos mucho de menos, toda nuestra familia. Y supongo que pues, todos vosotros también. Uh-huh. Y esta victoria, pues mira, pues es muy, muy especial y para él va también.
I tant que sí, merescudíssima aquesta dedicatòria. A Marc Gené, l'any 2009, Fernando Alonso, el 2018 i també el 2019. I ara tu, Miquel, l'any passat vas estar a punt, maleïda pedra que et va foradar el radiador.
Sí. La veritat és que així va ser, no? I justament, mira, que parles de la pedra, és una de les anècdotes d'aquesta cursa, que justament de començar la cursa, l'Antonio, el meu company, es va apropar a nosaltres, a mi i al Nicles, i ens va dir, mireu que acabo de trobar el cantó del cotxe. I va agafar una pedra, que la teníem allà al cantó, i ens la vam passar els tres i van dir aquest any serà el nostre any. I mira, pues, la veritat que un any d'espera, molt, molt treballat, veníem amb moltíssimes ganes d'aconseguir un bon resultat aquí, sabíem que teníem una petita oportunitat de fer-ho i ho vam donar tot. Va ser una cursa molt dura, com bé has dit, justeta per arribar al final. I bueno, pues, en aquests casos, pues, a vegades el que falta alguns anys, aquest any ens ha ajudat, no?
Us la veu jugar molt en l'últim stint. Niklas Nielsen va fer una conducció espectacular, però per curiositat, quanta gasolina us va sobrar, si és que va sobrar?
Bueno, la benzina no era el problema, el problema era l'energia que calculen ara amb aquesta nova categoria, com tenint el motor elèctric davant i tal, és una mica més complexa d'explicar, però bueno, sí, segueix sent un tanc d'energia que porta el cotxe i durant una volta pues, hem de gastar un màxim de megajoules, no? Que és la quantitat que ho calculem. I bueno, pues vam arribar amb un 2%, no? O sigui que no hi havia més marge.
I a més
el Nicles, pues això, no? Va fer una gran conducció, amb aigua estalviar energia no és fàcil perquè amb aigua contra més apretes i més ràpid vas, pues més escalfes els pneumàtics. I no era fàcil, perquè tenia que estalviar aquesta energia que necessitàvem i amb aigua pues, va conduir d'una manera extraordinària.
Escolta, és l'edició més dura de les 24 hores que has fet?
Per suposat, sí, per mi sí. I a la roda de premsa doncs, estava el Pechito López, que porta molta experiència, porta molts anys competint a la categoria màxima de les 24 hores, i ahir va dir doncs, que que havia sigut la més complexa, la més difícil i la que havia patit més, no? O sigui que podem dir que ha sigut una de les més dures de tota la història.
Fem una petita pausa per la publicitat i tot seguit tornem amb Miquel Molina i amb Charlie Barazal analitzant aquesta victòria del pilot català a les 24 hores de Le Mans.
Podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1, completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco, en un cotxàs...
Nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari.
Volkswagen.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299€ con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta el 30 de junio. ¡No lo dejes escapar! Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
Deja tu huella con la nueva Kawasaki Ninja 500. Resérvala ahora desde 6.750€ y marca tu propio estilo. Descúbrela en kawasaki.es.
Guanyar a les 24 hores de Le Mans ha de ser extraordinari. La sensació per part dels que ho obtenen, increïble, imagino. Però, a més, Miquel, fer-ho amb un cotxe que d'alguna forma has fet tu, perquè portes 2 anys treballant en el desenvolupament d'aquest hipercar, imagino que encara és doblement satisfactori.
Doncs sí, i això no ho havia pensat. I és veritat, des del primer dia que va sortir el cotxe a pista... He estat involucrat en aquest projecte, l'hem evolucionat amb els 8 pilots que som pilots oficials d'aquesta marca de Ferrari, no? I la veritat que aconseguir la victòria a Le Mans ha sigut increïble, i com bé dius, estar formant part d'aquest projecte des del principi pues la fa encara molt més èpica i que sàpiga millor, no?
Miquel, com has passat les hores posteriors a baixar del podi?
Doncs mira, no em vaig treure el mono fins les 9 i... fins les 10 de la nit, em sembla. Entre que vam fer tot, doncs, tot el ritual i tot el procediment i el protocol de les 24 hores, roda de premsa, després vam anar a celebrar-ho a Casa Ferrari, que és a l'Hospitality dels clients de Ferrari que teníem allà a Le Mans, pues entre una cosa i altra fins a les 10 fins les 10 de la nit no arribava al motorhome per descansar, no? Així que bueno, va ser intens, però a la vegada tota l'adrenalina et fa que aguantis. I avui sí que estic una mica més cansat, eh?
Escolta, per guanyar a Le Mans, cal aprendre a conduir un kart amb una mà lligada al darrere?
La veritat és que això forma part de l'aprenentatge i la veritat que sí, tot forma, no? I recordo, pues, això ara que ho dius, molts anys el que he dit abans, no? De sacrifici, de treball, de moltes hores fora de casa, molts dies, ara que tinc 3 fills, doncs, estar fora és complicat, no? I sort que ha sortit bé, ara puc estar tranquil, he aconseguit un dels meus somnis, i la veritat que molt, 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 molt orgullós del que hem aconseguit.
Mentre t'estàvem veient a través d'Eurosport, al podi, amb la meva dona ens en recordàvem de tu, quan eres un nano que corries amb car, del teu pare, del Mariano, I la meva dona em va dir... O sigui, quan li vaig explicar que ja tenies tres fills, es va quedar amb la boca oberta, perquè, clar, el temps passa per tots, no? I, sobretot, sí. Jo em quedo amb dues imatges teves, Miquel. Jo em quedo amb la imatge, evidentment, d'aquest diumenge al podi de Le Mans. Per anys que passin, no me n'oblidaré mai d'aquesta imatge. Però em quedo, sobretot, amb la teva imatge fent de mecànic de kàrting d'altres nanos.
Sí, doncs pues mira, és que és part de la... És part de la meva vida, no? És part del que segueixo fent, perquè fa dues setmanes vaig estar a la Cuba una cursa de karts a Azuera, amb l'equip, amb el meu pare, que segueix a tope amb l'equip, i és part de la meva història, de la meva vida, i tot el que podem seguir ajudant als nanos i als pilots joves, doncs, perquè evolucionin i perquè algun dia puguin aconseguir aquests resultats que estem aconseguint, nosaltres, pues, tot serveix, no? I bueno, en un moment de la meva vida, doncs, vaig tenir el suport d'entitats com el Circuit de Catalunya, de la Generalitat i de la Federació del RAC, i que això va fer, doncs, que jo seguís endavant, no? I d'alguna forma, pues, hem de continuar tot això, i la forma que tinc jo de fer-ho, doncs, és anant amb l'equip de karts, ensenyant als nanos més petits que estan començant i que això segueixi.
Charlie, des de que ganó la carrera Miquel este domingo, no he encontrado a nadie de nuestro mundo que no se alegrara extraordinariamente de este éxito. Poca gente, pocos pilotos ponen a tantísima gente de acuerdo como Miquel.
Sí, además que es curioso porque Miquel es un tipo de perfil bajo, para que los entendamos, ¿no? No es un piloto que exteriorice mucho su vida ni nada de esto. Entonces, como que parecería que no es tan conocido y, sin embargo, oye, pues sí. Y esta mañana hablaba con otra persona y me decía, coño, es que Miguel es un jornalero de las carreras, ¿no? Es que hasta hace poco decíamos, ¿qué vas a hacer el año que viene? No, voy a correr aquí mil cosas. Y dice, coño, vas a hacer un Miguel Molina. Que era casi, pues, que alguna vez lo hablé con él, que era casi correr todos los fines de semana, ¿no? Efectivamente, con toda la gente que ha hablado estaba súper contenta. Luego también se junta el tema Ferrari, que, bueno, pues Ferrari ya sabemos lo que es, esa pasión que levanta. Y sí, o sea, es algo tremendo. Y fíjate lo que él estaba contando de todo ese trabajo que hace con los nanos. Imagínate esos nanos ahora, cuando el primer día que vayan, Miguel, ¿cómo te van a mirar? Te van a mirar así como con miedo y con esa ilusión de decir, joder, me va a decir lo que tengo que hacer un campeón de Le Mans. Eso también, cuidado, ¿eh?
Bueno, no, aprovecho ahora también a decir que muchas gracias a toda la gente del mundo del motorsport que me ha felicitado, que es muchísima gente, muchos pilotos. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, eso es que algo hacemos bien, ¿no? Y como dices, pues bueno, soy sí, de este perfil más reservado, que no me gusta, pues, exteriorizar mucho las situaciones y tal, pero bueno, la gente que me conoce creo que entro bien y por eso, pues, he recibido tantos mensajes, ¿no?
Miquel, ¿has vist el llibre del Charlie?
Pues no, però quan he sentit que eren els 100 primers anys, també he pensat que es podria haver esperat un any més, no? Però no, quan tingui un moment segur que el busco i me'l llegiré segur perquè és història.
Qué trabajazo, Charlie, felicidades. Qué cuánta documentación, qué bien puesta, qué bien presentada. Me lo enseñó mi amigo Ramón Biosca, que te ha acompañado, este loco maravilloso que te ha acompañado en este viaje, y la verdad es que me encantó. El año pasado me compré el libro oficial de los 100 años, que costaba un pastizal. El tuyo es bastante más económico, pero la verdad es que la cantidad de datos que hay en el tuyo es brutal, es imprescindible. Si te gusta Le Mans, hay que tener el libro de Charlie Barazal.
Ahí. Bien, a ver, Poebooks, que es lo que... Pues, ¿dónde está el señor Ramón Biosca? Y solo que se lanzaron a por ello. Yo tenía hecho una especie de boceto, una cosita, por lo que es un texto con... yo he intentado plasmar cada edición de Le Mans un poco desde mi manera, por decirlo así. Una crónica, pero bueno, poniéndole el alma, que para que quien lo lea, pues se trasladara o se traslade allí a las artes. Y Ramón lo vio y dijo, trae esto para acá. No. ¿Cómo que vas a sacar tú esto tú solo? No. Y luego pues está el editor, Miguel Ángel Linares, que es el que le ha dado ese formato tan, tan bestial. O sea, yo de lo que tenía pensado a lo que ha salido, digo, esto no es mío.
¿Dónde conseguirlo, Charlie? ¿Cómo podemos conseguirlo?
Pues mira, en la propia página de Poebooks, los libros no muerden, y en cualquier librería, sea especializada o no. Me han comentado que, por ejemplo, la Casa del Libro, la librería Cervantes de Oviedo, han pedido un montón de ejemplares, así que te lo sirven, en fin, eso ya cada uno el vicio que tenga con los libros, si es más de ir a la librería, verlo, comprarlo, o que se lo lleven a casa hoy en día.
Altament recomanable, sens dubte. Miquel, escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, sense temps per descansar encara. Saps que t'ho dic de tot cor, que aquesta victòria és d'aquelles que ens ha alegrat el diumenge, i tant que sí, i merescuda, a més. Una fortíssima abraçada, i tant de bo en vinguin moltes més, perquè estic convençut que tornaràs a guanyar a Le Mans en més d'una ocasió. Una forta abraçada, Miquel.
Moltíssimes gràcies, Josep Lluís, per estar sempre també pendent de mi. Moltes gràcies.
Charlie, gràcies per acompanyar-nos. Qué lujo, tener a Miquel.
Un placer. Lo de menos ha sido el libro, te lo puedo
asegurar. No. El libro es fantástico. El recomano de totes, i tant que sí. Un abrazo, Charlie.
Gracias. Un abrazo fuerte. Un saludo, Miguel. Gracias.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Però mira que bé posen la crema als petits, i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Saps què pot oferir-te un scooter per només 3.499 euros? La Yamaha N-Max 125, només el millor. Disseny esportiu, baix consum, espai per a casc integral i sistema de control de tracció per moure't per la ciutat al teu aire. Yamaha N-Max 125, les millors prestacions per només 3.499 euros. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou T1, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou T1... completament equipat amb... i a més l'etiqueta Eco en un cotxàs.
Nou Volkswagen T1. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari.
Volkswagen.
Contacte.
El Volkswagen Golf va arribar al mercat el 1974 per revolucionar el món de l'automòbil. Durant aquests 50 anys de història, ha anat evolucionant per adaptar-se a cada nova època, exigències i necessitats del mercat. El Golf és tota una icona, no únicament per la marca Volkswagen, i és també el tercer model més venut de la història de l'automòbil, amb més de 37 milions d'unitats. Ara el Golf s'actualitza per continuar sent la referència en el seu segment. Estrena una versió 50 aniversari per commemorar aquesta efemèride tan important, que estarà disponible per un temps limitat i es convertirà en un objecte de col·lecció. 2024 és, doncs, un any molt important per Volkswagen i sobretot pel Golf, com ens va explicar recentment l'Albert García, director de màrqueting de la marca.
Hola, bona tarda. Com estàs?
50 anys del Golf i encara té vigència.
Bueno, i tant, i molts més que tindrà. El Golf es llança el 1974 i ja hereda del seu predecessor, del Beetle, una mica tota la iconicitat aquesta de la que parlaves, i bueno, i des d'aleshores portem 8 generacions i mitja, i jo crec que s'ha convertit en el referent de totes les generacions. O sigui, Jo crec que inclús quan parlem hi ha molta gent que es refereix al segment del golf, o sigui, per definir una mica també els cotxes, la tipologia del cotxe del que estem parlant. O sigui que per mi el golf és que és un cotxe... La veritat és que si no necessites espai és el cotxe perfecte.
Home, i Déu-n'hi-do, l'espai, encara. Ara, per un ús determinat està prou bé, no?
No, em referia més a...
Sí, no és un monovolum, no és...
No, i sobretot que hi ha gent que no, és que jo necessito més un cotxe, però com a disfrutar el cotxe, generació rere generació, és un cotxe que, en el qual disfrutes conduint. O sigui, la conducció és espectacular.
La marca, i això heu presumit, sovint d'això, ha estat capaç de crear al llarg de la història models que són icònics i models que sobretot en el seu temps han marcat pautes. Quin és el secret d'això?
Bueno, jo crec que el pensar, bueno, o sigui, si ho penses en profunditat, probablement el pensar en el client i què és el que necessita. Jo dic que, i probablement també doncs, es va tenir certa sort, i si penses en l'inici, no? En el Beatle, doncs, es va convertir en l'icona de la música, del Make Love Not War, o sigui, i això ens va portar, després el Bully, doncs, la T1, la va seguir, i jo crec que precisament abans parlava, el golf es llença i recupera o pren tot el bo del Beatle, però el modernitza una mica l'estil i des d'aleshores ja et dic, el golf és el que ha incorporat totes les noves tecnologies generació, regeneració i que després s'han anat establint en la resta de vehicles nostres i de la competència en general.
El nom de la marca ho diu tot, Volkswagen, el cotxe del poble. El Beatle va ser realment un primer gran producte de consum massiu. Posteriorment heu tingut models icònics com el mateix Golf que han arribat a xifres de vendes espectaculars. I vosaltres us vanteu també de facilitar l'accés a usuaris d'automòbils en facetes determinades. És a dir, ara amb l'ID3 o ben aviat amb l'ID2 All, presumiu d'acostar l'electromobilitat a l'usuari. Això és l'essència real de Volkswagen? Aquesta capacitat de facilitar?
Bueno, el pensar, el crear cotxes que s'adaptin perfectament a les necessitats dels clients. I ja dic, bueno, ara la veritat és que la nostra gamma ara mateix és tremendament extensa i sí, tractem de buscar una solució de mobilitat per cada tipus de necessitat que puguin tindre els clients. I ja et dic, l'ID2, tu o l'aquest, es convertirà en el cotxe que jo crec que és el que es convertirà en el model urbà elèctric de la marca, per suposat, i esperem que també del mercat, no? Perquè té el tamany, el preu i totes les condicions perquè es converteixi. I una mica això ho hereda, ja et dic, és un golf en essència, vull dir, en tamany, l'ID2 tindrà el tamany del golf, o sigui que hereda molt, molt, de fet en línies inclús, és més petitet, però hereda molt de les línies del golf.
Què té el golf que històricament els usuaris de golf ens hem enamorat del nostre cotxe?
Bueno, té el que et deia, o sigui, té la tecnologia, la incorporació de la tecnologia, però això és més racional. I després té una part tremendament important, que és l'emocionalitat. Portem 37 milions de cotxes venuts de golf, que se dice pronto. I clar, qui no té una història amb un golf? Vull dir que al final, si penses, i a més ha sigut el cotxe desitjat. Jo quan vaig entrar a treballar amb aquesta companyia, no et diré quan, però fa molts anys, el 90% de les ventes de Volkswagen eren golf, i d'aquests, el 90% eren GTI. O sigui que tota la imatge...
Un d'ells, el meu, que va ser el primer cotxe que em vaig pagar jo de la meva butxaca.
I per això sense aquesta proximitat amb el golf, perquè... I tota el posicionament de golf, i si m'apures, inclús de Volkswagen, està basat en aquesta desitjabilitat envers el GTI inclús, no? I això és d'aquí radica. I per això hem pogut llançar campanyes com tipus la del com un golf no és un golf, que si això neix, la competència estava utilitzant el que deia abans del segment del golf, no? Estava utilitzant això és com un golf, però això és com un... I nosaltres vam llançar i vam dir, escolta, és que com un golf no és un golf. Vull dir, no, de dir, és que clar, dir, si intentes, per què? Perquè és la qualitat, és la tecnologia, que és els valors racionals, però després té un altre punt, que és que conduir un golf no és conduir com un golf.
Els cotxes, el golf d'avui a dia, l'última generació, evidentment, incorpora una tecnologia que no té absolutament res a veure amb la primera generació. Però de totes les generacions que hi ha hagut, quina diries que ha estat la més disruptiva?
A nivell de disrupció, I de fet el 4 vam incorporar, va haver un moment que ens plantejàvem d'incorporar el Ford Motion de sèrie. I amb una prova, precisament, amb un circuit, vam provar tant el Ford Motion com l'SP. I en aquell moment vam decidir incorporar l'SP, que en aquell moment, ja et dic, només ho portaven cotxes, però cotxes d'alta gamma, vull dir, d'altíssima gamma. I vam provar i vam decidir, aquí, bueno, hem de posar l'SP de sèrie, i jo crec que va ser el primer cotxe a incorporar-ho, i aquí vam incorporar molt més. Pensant després, la 5, també vam llançar una campanya que dèiem, bueno, hem incorporat la tira de coses, no?, l'HR, l'SP, el GTI, bueno, totes les, i al final dèiem, etcètera, no?, que també dèiem, és que a poc se'ns escapen, no sé, em costa de dir-te quina és la generació, no? Sí, perquè és que totes ho són.
Aquest any hi haurà moltes activitats al llarg de l'any per commemorar aquestes 5 dècades d'història. Crec que la cimera es farà aquest estiu a Alemanya, precisament, no?
Bueno, Alemanya s'ha mogut. Històricament es feia una trobada més de cotxes que es feia a Suïssa, i ara que s'ha mogut i ara es porta i es fa a Wolfsburg. I allà hi ha una trobada que és molt centrada en els GTIs també, vull dir, Golf i GTI específicament, i una mica és que l'event torna a casa, no?, perquè ens en portem. Doncs això és un event molt característic. Aquí a Espanya tenim la campanya de llançament que parla molt no tant dels 50 anys, sinó de l'essència del que ha significat el cotxe tots aquests anys, i per la gent. I després, al mes de setembre, també tenim previst fer un esdeveniment massiu, on invitarem a moltíssima gent, no puc desvelar més encara, però on volem que també la gent visqui i revisqui tot el que ha significat aquest cotxe, ja dic, tractant també de que la gent col·labori portant les seves històries i tot el que ha viscut en aquest cotxe tan icònic.
Quin sentit té una convivència d'un Golf elèctric amb la família Ivy?
Bueno, el Golf, el nou Golf, o sigui, el que és híbrid enxufable. No, o sigui, no traiem la versió
electrificat.
Bueno, jo crec que, de nou, la versió que llancem ara, l'híbrid enxufable, tindrà, encara no està homologat, però el seu germà gran, el Tiguan, sent més pesat i més amb el mateix motor, està donant 125 km d'autonomia. El Golf, estimem que sent més petit, arribarà, no sé, no m'atreveixo a dir-ho, però per sobre d'aquest 125.
Bueno, segur.
Segur, però no m'atreveixo, no puc encara dir-ho. En qualsevol cas, comparat amb un ID3, clar, l'ID3 dona autonomies de 500 km. Estem parlant, imaginem que el Golf dona 150, per dir alguna cosa. L'ID3, 500. Bueno, jo crec que és que l'estil, el que busca el client, probablement és diferent. I donem aquestes opcions perquè, bueno, per, com dèiem abans, per tractar de donar una solució per a cada necessitat. El que el vulgui 100% elèctric i amb autonomies llargues purament elèctriques té l'ID3, i qui busqui una combinació de tecnologies, doncs, pot optar per el Golf.
Com serà el Golf del futur?
Bueno, segur que serà...
Perquè hi haurà un Golf en el futur.
El Golf, és que jo ja et dic, el Golf no hauria... O sigui, si em preguntes si això és una versió més meva, potser l'ID3 s'hauria de dir ID Golf, per dir alguna cosa. No ho sé per què, perquè l'essència, i de fet l'ID3 recorda en certes línies al Golf. I jo crec que si anem a una conducció elèctrica, i això és, ja dic, escollit a mi meva, no és de marca, però és que jo crec que al final tendirem a ajuntar i que la mobilitat elèctrica incorpori aquesta marca, i parlo de marca, del valor de lo que té la paraula Golf, no? I no l'hauríem de perdre si en algun moment pues, la conducció decideix que sigui 100% elèctrica. O sigui que, vamos, que hi ha Golf per estona.
Que així sigui, per molts anys. Ho continuarem fruint, com ho vam fruir en el seu moment quan vam descobrir el món de la mobilitat, precisament tantes i tantes generacions, a través de la porta que ens va brindar un Golf, un GTI 16 vàlvules, concretament.
Sí, sí, no, jo també, jo també de jove també vaig ser, o sigui, el segon cotxe que vaig tenir va ser un Golf, i tinc una relació molt intensa, antic, vaig ser PM, i després ara mateix, bueno, un dels cotxes que hi ha casat també és un Golf.
Gràcies, Albert.
Moltes gràcies a tu.
Et podríem explicar per què és tan emocionant el nou Tiguan, però val més que ho faci tot un campió del món. Connectem amb el circuit.
Bé, el nou Tiguan, completament equipat amb... I a més, l'etiqueta Eco, en un cotxàs...
Nou Volkswagen Tiguan. S'obren les paraules.
Descobreix-ho al teu concessionari.
Volkswagen.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta el 30 de junio. ¡No lo dejes escapar! Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Renault. Amb Renault Austral, tornem a parlar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
Café del Paddock.
Parlava fa breus instants Miquel Molina de la importància de les entitats com la Generalitat, com el RAC i, evidentment, com el Circuit de Catalunya en els començaments de la seva trajectòria esportiva. I justament el Circuit de Catalunya és el gran protagonista d'aquest pròxim cap de setmana amb la celebració d'una nova edició del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Volem parlar de com es presenta aquesta cursa i per això tot seguit ens acompanyen dos amics més. Després d'haver parlat amb Miquel Molina i en Charlie Barazal, ho fem ara tot seguit amb en Josep Viaplana i també amb l'oportunitat de poder parlar amb el nostre amic Pablo de Villota. Josep, què tal, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, molt bé.
Pablo, hola, gràcies per acompanyar-nos, bon dia i benvingut al Fórmula Marca.
Ei, bon dia, bon dia.
Escolteu, teniu la sensació que estem davant del Gran Premi d'Espanya més important del futur de la història d'aquesta cursa al Circuit de Catalunya? Josep.
Bueno, en primer lloc, per dues raons, diria. Pel futur de la cursa a Barcelona, estem en un moment que s'està negociant aquesta renovació després de l'anunci de Madrid que organitzarà el Gran Premi d'Espanya a partir del 2026, i la gent del circuit, la Generalitat, estan treballant molt dur per renovar el contracte més enllà del 2026. No està gens clar, jo crec que no està perdut, però encara tenim temps per parlar-ne d'això. No es tancarà aquest cap de setmana.
No,
i per l'altre costat, perquè el campionat està més obert que mai, les últimes curses són apassionants, i tenim un espectacle esportiu que pot donar molt de sí.
Pablo, esta semana, como complemento al Gran Premio en Barcelona, van a realizarse diversos actos para intentar vincular todavía un poco más la historia del Gran Premio a la ciudad de Barcelona. ¿Tú crees que del éxito de estos eventos puede depender también la continuidad del contrato de Barcelona con la Fórmula 1?
Pues yo creo que sin ninguna duda, porque mira, al final estamos hablando de competición, de Fórmula 1, y este es el ejemplo de que la competencia es buena, es sana, porque ha sido, yo creo, que entrara en escena toda esta historia de la Fórmula 1 en Madrid y que en Barcelona hayan empezado a probarse cosas que muchas veces parecían como no necesarias. Y yo creo que esto al final el que se beneficia es el aficionado, porque Barcelona ahora va a ver una exhibición que yo creo que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo, porque simplemente por resumir un poco, yo creo que el éxito fundamental de un gran premio, y eso tú lo sabes muy bien, José Luis, con todos los grandes premios que ha sido, es que la ciudad abrace el evento. Esos grandes premios de Australia, de Canadá, donde ves que toda la ciudad se viste de Fórmula 1, son los que tienen éxito. Y al final, pues yo creo que este es el acicate, por un lado, para que Barcelona haya reaccionado y empiece a elevar el listón, y por otro lado, pues esto lo que va a suponerle a Madrid es que no puede permitirse ni el mínimo fallo, porque, bueno, ahí están los hechos que ha hecho el circuito y la tarjeta de presentación que tiene, y yo creo que esto al final pues es bueno que haya competencia, y es bueno porque eleva el listón para todo el mundo.
Em sembla que els dos exemples que ha posat el Pablo són fantàstics a l'hora de parlar d'aquesta simbiosi entre grans ciutats i curses extraordinàries. Però, per exemple, ara a Montreal, Josep, els organitzadors de la cursa quebequesa han rebut un toc d'atenció per part de Liberty Media per algunes errades que sembla que van passar. Per tant, fer tot això és important, però no hem d'oblidar que les patates i l'amanida només són l'acompanyament del bistec, i el bistec que arriba el diumenge amb la cursa.
Sí, per descomptat, els dius. A Canadà també va passar a Imola, que el circuit ha donat clares mostres de no estar a l'alçada de lo que demana la Fórmula 1 moderna, perquè la Fórmula 1 moderna, més enllà de l'espectacle esportiu, demana l'experiència Fórmula 1, i és això on, totalment d'acord amb el Pablo, que una de les coses bàsiques és que la ciutat abraci a la Fórmula 1, que la societat visqui amb la Fórmula 1, però, d'altra banda, hem de ser capaços d'oferir un bon espectacle esportiu. Aquest any s'ha renovat molt el circuit, en aquests tres últims anys, amb un projecte que ara acaba, i hem d'estar contents, orgullosos, de que torni a ser una referència. Però això, insisteixo, no crec que sigui una garantia de futur, ni molt menys. En aquests moments estem en una situació difícil de continuïtat i no s'ha de baixar la guàrdia, s'ha de treballar, però hem de començar a estar preparats de que això es pot acabar, entre altres raons, perquè en aquests moments que hem començat, i ara, com diu el Pablo, ara sí que sembla que Barcelona, ara sembla que sí, que la nostra societat, el govern, tothom ho vol, però hi ha una mica la impressió de que anem tard.
Pablo, si no me falla la memoria, Stefano Domenicali, antes de desembarcar en Ferrari, durante su fructífera etapa en la escudería, fue el director del circuito de Imola. Ahora, precisamente, desde Imola, llegan voces donde se cuestiona la continuidad de esta carrera en el calendario por el argumento de que es muy difícil que un mismo país acoja dos carreras en una misma temporada. Estados Unidos aparte, por supuesto. ¿Tú crees que si en Imola dicen esto, con el ascendente que deben de tener, sin duda, con el propio Domenicali, es algo que Barcelona debería tener en cuenta?
Sí, a ver, creo recordar, no estoy 100% seguro, pero creo que Domenicali fue del circuito de Mugello.
Tienes razón.
Donde fue primero director de carrera y luego director del circuito, creo, ¿eh?
Tienes razón, Pablo, sí.
Pero bueno, en todo caso, yo creo que es una percepción mía, pero la entrada de Liberty ha hecho un cambio sustancial un poco en lo que es la percepción de los grandes premios. Es decir, antes se hablaba grandes premios de países, y yo creo que ahora entramos en una nueva tipo de nomenclatura, llamémosle, o denominación, que es gran premio de país o de región, y solo empezamos a ver que desde el momento que, por ejemplo, México, el país, que es de un signo político distinto de la Ciudad de México, pues digamos que se borra y entonces entra más en juego el Gran Premio de Ciudad de México más que en sí el Gran Premio de México, por poner un ejemplo, pero estamos viendo ya también Sao Paulo. O sea, estamos viendo un pequeño cambio ahí. Y yo creo que, y es, ya lo digo, es una simple percepción personal mía, que la baza de Barcelona iría por ser algo así como el Gran Premio, llamémosle, yo qué sé, del Mediterráneo o de la Occitania o de qué sé yo.
Pero o de Cataluña.
Hay que tener en cuenta que, no, pero lo digo por lo de Cataluña, por ampliarlo todavía más, porque Francia no tiene Gran Premio ahora.
Claro.
El último Gran Premio que ha habido en Francia es Paul Ricard. Y en la afluencia de todo ese público francés, ¿por qué no puede recibirlo Cataluña en una denominación, qué sé yo? Puede ser Cataluña o puede ser ese nuevo espíritu. Por eso lo comentaba un poco, este nuevo enfoque que estamos viendo, por ejemplo, en los grandes premios de Estados Unidos, que ya van digamos, más al nombre ciudad, región o lo que se quiera, ¿no?
Claro, claro.
Pero yo creo que la oportunidad de Cataluña, o Barcelona concretamente en este caso, es aglutinar ese gran premio inexistente que queda para, bueno, pues para todo lo que hay desde Mónaco hasta el, bueno, hasta Cataluña y,
sí,
y toda esa parte.
Está claro.
Lo veo difícil si no es por esa vía. Pero también te digo una cosa, no tenemos nada más que ver lo que ha pasado este fin de semana en Le Mans para ver la diferencia entre los equipos que tienen experiencia y los que no.
Claro, claro.
Madrid tiene todo por hacer y es nuevo. Tiene el listón muy alto porque no olvidemos también que Cataluña durante muchos años ha sido el gran premio mejor organizado al Mundial. Ha sido una pena que luego, por un poco quizá por toda la batalla política, ese trabajo de 30 años excelente se haya estropeado en unos años. Pero ahora hay una decisión total de volver a recuperar esa excelencia. Eso lo que quiere decir es que Madrid tiene un listón altísimo por hacer y vamos a ver, porque es que es eso, es lo que decía antes también de la competencia. ¿Qué se ha visto este año en Le Mans? Pues los equipos rodados y los equipos muy bregados que han doblegado a los que llegan de nuevo, como por ejemplo puede ser BMW, Alpine y compañía, ¿no?
I tant que sí, l'experiència és un grau, encara que de vegades l'experiència no sigui el factor més valorat justament en l'àmbit del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Josep, ens espera una cursa que pot marcar un punt d'inflexió a la temporada per allò que deies. A Canadà vam veure victòria de Verstappen, sí, però més ajustada cada vegada en els últims grans premis.
Sí, en això hem de recordar que les últimes, el Verstappen ha guanyat 6 carreres, però les últimes pues, l'ha guanyat Leclerc a Mònaco, el va guanyar el Norris, també va perdre a Austràlia amb el Sainz, però ell va tenir que abandonar. Ara és el moment aquell de dius, Red Bull segueix estant per davant o no? Hi ha moltes dubtes al voltant. Jo no, en principi no en tinc, crec que segueixen un pas per endavant,
sí.
Però crec que aquest cap de setmana es veurà tot més clar i també veurem l'actuació del Sergio Pérez, que per mi és la gran decepció de la temporada, més enllà del Red Bull, perquè no està exceptuant a 3 o 4 curses, no ha estat a l'alçada del seu company d'equip. I així ho reflexa en la classificació que homes com el Leclerc o el Norris amb cotxes superiors en cotxes inferiors, estan per davant d'ell, no? Veurem, ell renovarà el contracte per Red Bull, veurem el seu rendiment i també, a veure, el temps, jo crec que ara aquí a Barcelona estem una mica en funció del temps. Si fa un cap de setmana amb molta calor, amb sol, doncs l'espectacle a pista es reduirà i si algun dia ens cau una mica d'aigua o tenim la carrera embullat, doncs veurem un espectacle a pista impressionant.
Tant de bo que així sigui. Gràcies, Josep. Gràcies, Pablo, per acompanyar-nos i, evidentment, ens veiem aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, com no podia ser d'una altra manera. Una forta abraçada a tots dos.
Abraçada.
Gràcies, igualment.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Prepárate para atraer todas las miradas con la nueva Kawasaki Z500. Ahora ya puedes reservar la tuya desde 6.250 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor i Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descobreixeu a Novacar Barcelona, concessionari oficial o moda a Sant Boi.
Banc de proves.
Si avui us parlo d'Omoda, una marca de cotxes, probablement us sonarà xinesa. I efectivament és així, perquè Omoda és una marca xinesa, una marca que ha arribat justament ara al nostre mercat. Una marca completament nova que ofereix un dels seus productes més esperats, l'Omoda 5, per 22.990 euros. Una xifra que, a més, inclou 7 anys de garantia. I què és Omoda? On podeu trobar Omoda? Doncs tot seguit ens ho explicarà en Jordi Mont. Ell és el cap de vendes d'Omoda Novacar Barcelona, situats a la carretera de la Santa Creu de Calafell 65 a Sant Boi de Llobregat. Allà podeu trobar els models d'Omoda i fins i tot l'oportunitat de provar aquest cotxe sumament interessant. Parlem, doncs, com dèiem, amb Jordi Mont. Jordi Mont, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, Josep Lluís.
Què és Omoda? Ho hem explicat bé, això?
Ho has explicat molt bé. Omoda és una marca que va arribar fa molt poquet aquí, primer a Europa, i per començar han decidit fer les proves pilot aquí a Espanya com a primer mercat per desenvolupar la seva activitat comercial.
És una marca d'origen xinès, però que tindrà una arrel profundament catalana en breu.
Doncs sí, això és una meravellosa notícia, perquè ens permetrà tenir un teixit industrial més desenvolupat aquí, la gent podrà confiar en un producte de casa, i és vital que el capital és d'origen xinès, però bueno, al final qui fabricarà aquest vehicle doncs podria ser el teu veïnat.
I serà precisament a les antigues instal·lacions de Nissan a la zona franca, amb la qual cosa, gràcies a l'arribada d'aquesta marca, es mantindran molts dels llocs de treball que es van perdre quan la firma japonesa va decidir deslocalitzar la seva producció i marxar de Catalunya. Jordi Mont, com és l'Omoda 5?
L'Omoda 5 és un cotxe que sorprèn molt des del primer moment que el veus, perquè és un vehicle que et pot recordar altres vehicles, però té la seva pròpia personalitat. Té una parrilla davantera molt original, diamantada, i les parts de darrere té uns llums de darrere molt, molt agressius. I és un cotxe que està molt bé entre elegant i a la vegada molt visual.
És un SUV que de moment coneixem amb aquesta versió, amb un motor de combustió interna, però que disposarà ben aviat de les seves declinacions electrificades.
Doncs ja mateix, des de fa uns dies, et confirmo que ja està a la venda la versió totalment elèctrica. Complementarà les vendes de la marca amb els cotxes de benzina, que serà el gran gruixat, però amb l'horitzó focalitzat amb la venda de vehicles certificats, efectivament.
Aquest cotxe arriba, de moment, amb un motor de gasolina d'1.6, 197 cavalls i tracció al davant.
Quasi, són 185 cavalls. Són 185 cavalls, tracció davantera, no és un 4x4 per anar a fer dunes, és un cotxe per moure't bé per ciutat, per ser confortable en carretera, i això sí, d'un aspecte SUV, per tenir una alçada pràctica al terra molt, molt interessant i gaudir més d'una visió més profunda de la carretera, per dir-ho d'una manera.
Amb unes dimensions pròpies d'un SUV, amb una longitud de 4,40 metres i una amplada de 2,63 i una alçada d'1,59, però sobretot, Jordi, és un cotxe que ve dotat de la millor tecnologia del moment, sobretot pel que fa referència a la seguretat, però també a l'experiència d'usuari.
Doncs sí, perquè per Omoda la seguretat és pràcticament el primer. Per això han fet una homologació o han aconseguit l'homologació de 5 estrelles Euro NCAP. Porta 17 ajudes a la conducció de sèrie sense pagar res, entre les quals destaquen el control de cruïlla adaptatiu, l'avisador d'angle mort, els radars de col·lisió de davant, de darrere o càmera 360, per dir unes coses. I després, a nivell d'experiència, pocs vehicles d'aquests preus t'ofereixen Android Auto o Apple CarPlay sense fils, amb recàrrega també inalàmbrica del mòbil, pots donar instruccions de veu al cotxe per obrir el sostre solar o canviar la temperatura. Té infinitat de possibilitats, la veritat.
Vostè ha començat parlant del disseny, de l'aspecte d'aquest cotxe, i des de la casa mare presumeixen d'haver fitxat en el seu moment enginyers procedents de marques amb tant prestigi com BMW, Jaguar o Land Rover, per exemple.
Sí, cal recordar que la matriu, diguéssim, que es diu Chery, allà a Xina, com tots els fabricants xinesos, tenen joint venture i fabriquen vehicles per fabricants europeus, o sigui que estan ben ben nutrits d'informació i d'idees de persones d'Europa per desenvolupar cotxes que agradin als usuaris europeus.
Buscant, informant-me de com és aquesta marca, de què fa, què ha fet fins ara, he trobat que la lletra O d'Omoda es deriva de la paraula xinesa oxigen, mentre que moda ve a dir modern. És una combinació d'oxigen i modernitat. Tot una declaració de principis.
Sí, volem donar un aire fresco, vull dir, al tema de l'automoció i bé, amb productes que són d'un disseny molt atractiu, sense renunciar a seguretat, sense renunciar a un nivell d'acabat alt, que normalment no es corresponen a aquests preus, i fer que els clients tinguin una experiència de conducció, una experiència de pròpia de client interessant a recalcar.
Aquest Omoda 5, com dèiem, el trobarem a Nova Car Barcelona, a la carretera de la Santa Creu de Calafell 65 de Sant Boi de Llobregat. Nova Car, senyor Mont, pertany al grup Autovivo.
Autovivo, sí. Autovivo és un grup referent aquí a Barcelona. En concret estem al Baix Llobregat. I bueno, com a concessionari tenim més marques, com a grup tenim més marques, i l'experiència del senyor Vicenç Muñoz, que és ja la segona generació, cal recordar que són quasi 60 anys venent cotxes aquí a Autovivo, doncs la marca ha apostat per concessionaris o per grups que són reconeguts i per això han volgut aprofitar l'experiència d'Autovivo, del senyor Vicenç, per vendre aquesta marca.
I vostès confien tant en aquesta marca que per això aquests cotxes venen acompanyats d'una garantia d'atenció, ni més ni menys que 7 anys.
Sí, 7 anys de garantia o 150.000 quilòmetres que venen també conjuntament amb 3 anys d'assistència en carretera premium per part d'Allianz, amb vehicle de substitució. Estan tan segurs que no han de donar fallos a aquests vehicles que es permeten donar luxe de donar aquesta garantia tan àmplia.
Segur que sí. Senyor Mont, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tenim ganes de provar aquest Omoda 5. Encara no hem tingut ocasió de fer-ho, però segur que des de Nova Car Barcelona ens permetran disfrutar d'aquesta experiència d'usuari al volant d'aquest cotxe, que trenca absolutament els estàndards del mercat, insisteixo, amb aquest preu tan assequible des de 22.990 euros. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Jordi Mont.
Moltes gràcies, bon dia.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descobreixeu a Novacar Barcelona, concessionari oficial Omoda a Sant Boi.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta el 30 de junio. ¡No lo dejes escapar! Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Renault.
Con Renault Austral volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
El disseny radical i futurista, el motor CP2 de 690 centímetres cúbics de gran part, la versatilitat, la lleugeresa, el control en la conducció, fan de la MT-07 una icona. Yamaha MT-07 revoluciona les teves pulsacions des de 6.499 euros. Disponible en versió limitada per a llicència A2. Supercondicions especials en el teu concessionari oficial Yamaha.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Nosaltres tornarem, atenció, dimarts vinent, de 9 a 2 quarts d'una del migdia, per les necessitats de programació d'aquesta casa amb motiu de l'Eurocopa de Nacions de futbol. Serà així en les pròximes setmanes, però us esperem de nou dimarts vinent per parlar, entre d'altres temes, evidentment, del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que ens espera aquest cap de setmana al circuit de Barcelona, Catalunya. Fins aleshores, gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau!